El rellotge. Els xinesos veuen l'hora en els ulls dels gats. Un dia, un missioner que passejava pels afores de Nanquín s'adonà que havia oblidat el rellotge i demanà a un vailet quina hora era. El nen de l'imperi celestial dubta un moment. Després, repensant-s'ho, respongué: «Us ho diré». Poc després, reaparegué, amb un gat molt gros als braços i mirant-lo, com es diu, al blanc dels ulls, afirmà sense dubtar: «Encara no és ben bé migdia», i era veritat. Per a mi, si em decanto cap a la vella felina, la tan ben anomenada, que és a la vegada l'honor del seu sexe, l'orgull del meu cor i el perfum del meu esperit, ja sigui de nit, ja sigui de dia, en plena llum o en l'ombra opaca, en el fons dels seus ulls adorables sempre hi veig l'hora clarament. Sempre la mateixa, una hora vasta, solemne, gran com l'espai, sense divisions de minuts ni de segons. Una hora immòbil que no marquen els rellotges, i tanmateix lleugera com un sospir, ràpida com una ullada. I si algun inoportú vingués a destorbar-me mentre el meu esguard reposa sobre aquest deliciós quadrant, si algun geni malfiat i intolerant, algun dimoni del contratemps em vingués a dir: «Què mires amb tant delit? Què cerques en els ulls d'aquest ésser? I veus l'hora, mortal pròdig i gandul?», jo respondria sense dubtar: «Sí, hi veig l'hora. És l'eternitat». No és cert, senyora, que això pot ser un madrigal certament meritori i tan emfàtic com vos mateixa? En veritat, he tingut tant plaer brodant aquesta pretensiosa galanteria que no us en demanaré res a canvi. Hem sentit un dels petits poemes en prosa de Charles Baudelaire, que va ser publicat l'any 1869.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres, el programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amics i amigues. Comencem un dilluns més a Punt Set Ràdio Sant Celoni. Tirant de llibres, avui el programa número 185, quan són les 9 i 3 minuts del vespre. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. No saludem avui en Joan, perquè el Joan el tenim a l'estranger, però de dues més participarà en el programa, oi?
Exactament. Saludem també en Jordi Julià, que el tenim avui aquí a l'estudi, que ens li farem una entrevista. Gràcies per haver vingut, Jordi.
A vosaltres, molt bona nit.
I saludem també la Gemma Grau, que com sempre ens fa un control tècnic excel·lent, i òbviament saludem també tota la nostra audiència.
Hola, benvinguts a Tirant de llibres. Avui és dilluns, però també el torneu a sentir el dimecres.
Bé, doncs avui tenim, com dèiem, una entrevista amb l'escriptor Jordi Julià. Ens parlarà de les seves últimes obres, especialment de l'últim llibre de poesia. Tenim dues cròniques, una des de les Illes Balears, amb la nostra benvolguda companya Laia Martínez, i des del País Valencià, amb la nostra benvolguda companya Empar Murelló. Avui en Joan ens parlarà des de Roquetes de Mar, ens parlarà...
A Múrcia.
Perdona?
Dic a Múrcia, per situar-ho en el mapa, eh?
Molt bé. A Internet i Llibres ens parlarà d'un llibre de l'Eulàlia Lledó, amb manual de llengua per visibilitzar la presència femenina. I Jordi, a la secció de literatura catalana, a 9:45.
Sí, avui sentirem un conte de Josep Carner, perquè voldrem fer una aproximació a l'estil de Pere Calders. És a dir, d'on ve l'estil de Pere Calders? D'on li ve el seu sentit de l'humor, fins i tot, eh? I farem la connexió amb Josep Carner, precisament.
A Llibres a la Carta, l'Helena Martínez Pons avui ens comentarà un llibre d'Albert Espinosa. Si tu em dius vine, ho deixo tot, però digue'm vine. I pràcticament a 9:45 en Joan llegirà tres d'aquells microrelats que anem llegint diverses cada setmana de l'Associació de Relataires en Català, i acabarem el programa amb el noticiari i amb la frase que ens portarà en Jordi. Som-hi, doncs.
L'entrevista.
Bé, doncs, com dèiem, tenim aquí a l'estudi en Jordi Julià, que és un escriptor d'aquí de Sant Celoni. que ha publicat moltíssims llibres, tant de poesia com d'assaig, i dissabte passat va ser a Palma perquè un dels seus... Bé, el seu últim llibre, m'imagino, Jordi, va ser reconegut amb un dels premis Ciutat de Palma, concretament amb el premi Joan Alcover, i m'imagino que els nostres oients hauran sentit que va haver una certa polseguera, precisament perquè la gent que governa l'Ajuntament de Palma ha decidit en aquesta última edició que aquests premis tornin a ser bilingües després d'uns anys en què això no havia sigut així. I va haver, doncs, com dèiem, un cert rebombori a la sala on es van lliurar aquests premis. I Jordi, tu que hi eres, com vas viure els fets de dissabte passat a Palma?
Home, doncs els vaig viure d'una manera una mica estranya. De fet, em sentia en territori hostil, o gairebé com si haguéssim pogut dir que hagués retrocedit 70 anys i em trobés en el Teatro Principal de Palma, encara en ple franquisme, i evidentment gairebé haver de demanar perdó per escriure en català. I realment va ser una mica desagradable, sobretot quan jo vaig pujar a agrair el guardó i vaig dedicar el premi als companys d'escriptors mallorquins, de l'Associació d'Escriptors, del Pen Club, que s'havien reunit a Can Alcover precisament per homenatjar la llengua i la cultura catalana, com creien que no s'estava fent des de les institucions palmesanes. En dedicar-lo a ells i en jo recordar els polítics, que era una... De fet, convertir l'agraïment en una reivindicació i recordar-los que, evidentment, era un compromís de ciutadans, escriptors i polítics el fet de defensar o de crear o d'impulsar una llengua d'ús i de prestigi, una cultura, doncs, de qualitat. Doncs, evidentment, vaig rebre xiulets i algun crit com nada de política.
Quan en realitat tu no estaves parlant de polítiques, estaves parlant de llengua, de cultura...
De fet, jo estava agraint un premi i em sembla que recordar els nostres polítics els deures que tenen, ens ho tenim guanyats, no només com a ciutadans, sinó també com a votants. Per tant, bé, crec que estava fent una expressió de llibertat democràtica, un exercici igual que el que se celebra el dia de les urnes, quan es va votar. Per tant, no crec que estigués fent res de l'altre món. El que passa és que, evidentment, quan els polítics se'ls recorda el que fan malament, i, evidentment, potser també se'ls recorda en català, recordem que l'acte era conduït en estricte bilingüisme, fragment en català, fragment en castellà, a dues veus, el presentador i la presentadora, doncs, evidentment, això no és plat de bon gust.
La gent que estava reunida a Can Alcover, a través de la premsa hem pogut veure aquests dies que ha agraït els detalls, el detall que vas tenir tu i que va tenir el Quintana, l'altre premiat.
La veritat és que no en sé absolutament res. M'he abstingut, és a dir, he intentat mantenir-me al marge de tota aquesta polèmica. La veritat és que jo sóc una persona que intento passar desapercebuda, que no intento parlar d'aquestes coses, que intento manifestar-me el menys possible, sortir als mitjans de comunicació, ni a parlar de mi, ni a parlar de la meva obra. I jo els agraeixo a ells que no em vegin com un dels altres, sinó que em vulguin veure com un dels seus. Senzillament, gairebé podria dir com Ulisses, que gràcies al cavall de Troia dels premis va poder entrar dins de Troia i dir que evidentment se'ls havia de recordar que allò era una illa baratària que ells estaven creant i que els estava molt bé que els altres escriptors ho haguessin rebutjat, però que evidentment s'ho havien d'escoltar.
Jordi, parlem del llibre.
Vinga.
Gent forastera, per què? Per què aquest títol?
Gent forastera, aquest títol va provocar també molta polseguera a Palma, perquè, home, suposo que vosaltres heu sentit a dir aquesta expressió i suposo que més d'un cop l'heu utilitzada.
Sí, fins i tot em sembla que hi ha una cançó d'Antònia Font que ja parla d'extraterrestres. Més que de forasters.
Ja pot ser, ja. De fet, hi ha un poema de Joan Alcover que es titula El foraster a Mallorca. Jo ja el vaig citar també per qüestions politico-culturals, com dirien les institucions, i em temo que no els va agradar gaire. Per què si ets forastera? És una expressió que s'utilitza als pobles per parlar de la gent que ve de fora i que no es coneixen. Aquí no hi ha cap terme pejoratiu, cap mena de visió dolenta, però en canvi, a Palma, a Mallorca, és utilitzat d'una manera molt i molt pejorativa. Per això fins i tot els periodistes em van dir com se t'ha acudit titular-ho així, pensant bé, doncs, en principi la meva intenció no és aquesta. Quina és la intenció de gent forastera? Doncs primer parlar dels de casa. parlar, doncs, que perquè hi hagi gent forastera t'has de reconèixer com a pertanyent a un lloc i pertanyent a uns veïns que ens reconeixem amb la mirada. I després per fer un homenatge a la gent forastera. I la gent forastera en aquest llibre són tots els escriptors de la tradició que a mi m'ajuden a escriure i als quals, o a cadascun dels quals que jo escullo, va dedicat un dels poemes amb què jugo, doncs, amb algun vers, algun títol. Per tant, doncs, parlo del nosaltres, parlo de la cultura d'aquí, de la llengua, de la pertinença a un lloc i un paisatge, en aquest cas sí que és inequívocament el del Vallès, Vallès Oriental i del Baix Montseny, però també per parlar dels altres, el nosaltres i els altres.
Això tinc entès que el llibre es divideix en tres parts. Exacte. I probablement té relació amb això que estaves explicant.
Sí, també juga l'estructura interna. De fet, tot aquest llibre, cadascun dels poemes d'aquest llibre, gairebé són 40 poemes, estan dedicats a un autor de qui aprofito alguna cosa i, per tant, espero que si algú té ganes de trencar-se les banyes hagi de pensar per què jo cito aquell autor a propòsit d'aquell poema que construeixo. Però, a més, els poemes estan ordenats en tres grups que s'anomenen, tres seccions, que són vosaltres, nosaltres i ells. És aquesta idea, doncs, del jo que no es construeix sense els altres i que els altres, evidentment, necessiten del jo. És aquesta mena d'intercanvi. I aquestes tres seccions són el vosaltres, que són els avantpassats, l'herència, la gent de casa, la gent del poble, la gent que m'ha llegat una cultura, una llengua, que em vincula amb un territori que sense pertànyer al territori no pot ser pràcticament del lloc, perquè la identitat es construeix també a través d'aquests tres paràmetres. El nosaltres és la part central i és intimista, és el diàleg amb el tu, diguem-ne més amorós, sentimental. I la tercera part és l'ells, i que moltes vegades són poemes que parlen de la societat, del món que ens envolta, de la circumstància més externa, però que també a vegades són ocasionals, a vegades són un homenatge que m'han demanat a un poeta concret perquè feia 70 anys, el cas d'en Màrius Sempere, o també l'aniversari d'en Francesc Parcerises.
Narcís Comedien, penso que és avui, que feia 70 anys.
Bueno, doncs home, jo aprofitaria per felicitar-lo, ja que l'hem tingut entrevistant-lo aquí a Ràdio Sant Celoni, Punt 7 Ràdio. Per tant, jo crec que és un bon moment també per recordar l'aniversari d'un dels grans poetes que encara tenim vius a Catalunya.
Perquè, Jordi, tu et refereixes a la teva etapa com a locutor radiofònic.
Jo em refereixo...
O com a persona que duia un programa de literatura o de poesia.
Com a simple conductor d'un programet que va durar el que va durar per qüestions econòmiques, polítiques, va haver-hi un canvi de govern, van canviar la gent que treballava aquí a Ràdio Sant Celoni, va canviar la benentesa i bé, es va deixar de fer. Era la República dels Poetes i m'ho vaig passar absolutament bé convidant gent, parlant amb gent, i ja veieu que potser d'allò em queda aquesta idea d'omplir els buits de la ràdio no parada de parlar contínuament.
Què té aquest llibre de poemes en comú amb els llibres anteriors que havies fet? O, per contra, què creus que porta de nou?
El que té en comú, sobretot la primera part, té molt en comú amb Planisferi Lunar.
Que també el vas presentar a Mallorca.
Exacte. Ja els vaig recordar que allà mateix hi havia estat fa 4 anys presentant un llibre que parlava de la cultura, de la pertinença a un paisatge i de la identitat i que, evidentment, calia que parlés d'això perquè hi havia una vinculació entre els dos llibres. Em temo que això tampoc els va agradar gaire, però què hi farem? Diguem-ne que no era el públic ideal o possiblement jo no era el premiat que ells haguessin imaginat o senzillament el que volien les institucions, ja que ells creien que tenien, doncs, algú afecta la seva causa, però bé, la literatura va per un cantó i la política per un altre, i a vegades també es troben.
Permet-me, pot ser que tu t'hi haguessis presentat abans del canvi de govern a la Junta, perquè, vaja, m'imagino que l'equip municipal no és el mateix que hi havia fa poc temps, o com va això?
No ho sé, jo m'hi vaig presentar abans que es fes el manifest contra el bilingüisme dels premis. Mm-hmm. Aleshores, jo vaig parlar amb un amic meu, que en Francesc coneix, i li vaig dir: què faig? El retiro i m'adhereixo o vaig allà a donar la cara si guanyo? I aquest amic em va dir: tu et veus en cor d'anar a donar la cara i dir-los el nom del porc si cal? I dic: i tant, no hi ha cap problema perquè jo vagi a defensar les meves idees. I diu: doncs tira endavant. I per tant ho vaig mantenir, podria ser que hagués, és a dir, com va ser el cas, que vaig guanyar, o podia ser que no hagués guanyat i, evidentment, doncs, hi hagués anat possiblement un altre escriptor que hagués donat la cara potser millor que jo o que senzillament hagués anat a recollir el premi i ja està. En aquí sí que no hi puc pas entrar-hi.
Jordi, una última pregunta. M'agradaria saber com decideixes o quan decideixes que un poema ja està a punt? És a dir, quins criteris fa servir per qualificar com a bo un poema? Està a punt per estar inclòs en un llibre, vaja.
És fàcil. Quan el poema m'emprenya massa, vol dir que vol sortir. Jo sóc molt mandrós i sempre dic que m'agrada escriure poesia precisament perquè no m'he de posar a l'escriure i per tant no m'he de posar a pensar res. Quan et truca massa a la porta, quan t'emprenya, quan ho has de deixar per apuntar, encara que sigui el mòbil, darrere un bitllet, darrere un tiquet, o has de deixar la feina perquè se t'ha acudit una idea i en aquell moment vol sortir, vol dir que està encarat. A vegades et surt de raig i a vegades et surt uns versos i els deixes posats allà i a vegades no els tornes a fer servir mai més, i si surt a raig i t'ha demanat per sortir i creus que val la pena, evidentment doncs el deixes, i si no el desestimes i adéu. Hi ha molts poemes al món.
Jordi, últimament, en aquest últim any, tinc entès que has publicat, a banda d'aquest Gent Forastera, has publicat, corregeix-me si no ho tinc bé, Poètica per un ninot, editat per Cossetània, i Circumstàncies adverses, per Viena.
D'aquests dos llibres em van parlar amb en Jordi, aquí com vaig venir a presentar just abans de Sant Jordi del 2011 els llibres de Màrius Torres, havia guanyat els
certament.
Premis.
Sí, certament, a més a més.
I a més hi ha un altre llibre que es titula Poètica de l'exili, i és un estudi sobre els poetes que es van exiliar i com van ajudar a canviar la poesia contemporània, no només catalana. Jo crec que van ser els punta de llança, perquè van ser els primers que es van haver d'exiliar a l'Europa de començaments dels anys 40, són els primers que es van haver d'enfrontar a expressar l'enyor d'una manera contemporània, i jo diria que els poetes catalans van ser els primers de tota Europa que van haver-se de canviar, diguem-ne, el gènere de l'elegia, i per adaptar-lo estudio doncs l'obra de Riba, Màrius Torres, Josep Carner, ara no me'n recordaré, Pere Quart, i per tant són autors que van agafar el camí de l'exili però que van fer poesia, i no una poesia lacrimògena i de circumstàncies, sinó una poesia que jo crec que ens fa tenir la poesia dels grans poetes avui en dia.
Doncs si et sembla, com que aquest és un tema, el tema de l'exili, prou interessant, que val la pena de parlar-ne llargament, si tu et sembla, d'aquí a dues, tres setmanes, un mes...
O més, fins i tot, de cara a Sant Jordi, si voleu, em tindreu com vosaltres.
En tornem a parlar, i així doncs estem posant fins i tot més d'un quart d'hora per poder-ne parlar tranquil·lament.
Cap problema,
per això. Perquè saps que la ràdio... El temps
no us amoïneu, teniu moltes coses que explicar i jo m'embolico molt. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Jordi, per haver acceptat la invitació, i fins a la propera.
Fins aviat, fins que vulgueu.
La crònica.
Bé, ja tenim en directe la nostra corresponsal a les Illes Balears, la Laia Martínez. Molt bona nit, Laia.
Bona nit.
No sé si ens senties, Laia, però acabem d'entrevistar un dels guardonats, amb el... en la festa dels polèmics premis, precisament.
Sí, estava al cas, i bé, aprofito per donar-li l'enhorabona també des d'aquí. Bé, contenta de que els antipremis van anar fantàsticament, i els premis, doncs bé, tots els guardonats crec que també això, vam mostrar, diguem-ne, la solidaritat amb nosaltres, que estem un tros més enllà, i se'n van, diguem-ne, que en Boussà i en Mateu Isern se'n van assabentar de que no estaven d'acord amb gaire ningú, no?
Molt
del
bé.
Sector dels escriptors, o sigui que està bé.
O sigui que tu hi eres, estaves a Can Alcover.
Jo era a Can Alcover, sí. Sí,
i
sí.
Com va anar? Què s'hi va fer? Què ens pots explicar?
Va ser molt emocionant, la veritat. Bé, jo a la crònica de la setmana anterior ja us havia explicat que faríem aquest contracte, i la veritat és que en el moment de fer la crònica encara no sabia quants escriptors haurien acceptat de participar-hi, no? I de fet només ho sabien els organitzadors, el Miquel Bezares de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i l'Antònia Vicenç del PEN Català, i ho tenien una mica en secret, però en el final vam ser 50 i bastants, a més de participació de molta gent que va ser allà a escoltar-nos i d'altres escriptors que també van venir però no van llegir, i bé, i el 7 de març vam sortir a tots els mitjans de comunicació al mateix temps que la notícia, diguem-ne, de l'entrega dels premis oficials. Per tant, ens vam fer sentir, i crec que, de més, d'una manera molt, molt ben organitzada i molt ben feta, no? sense victimisme, sinó amb molt d'optimisme i moltes ganes de lluitar i de dir que estem en contra d'aquest tipus de polítiques.
Molt bé. Què més? Va anar
bé. Bé, aquesta setmana tenim un parell d'actes també, diguem-ne, que ens alegren una mica després de tots aquests atacs contra la llengua i de totes aquestes bestieses. En primer lloc, el dimecres, de vers les 8:30, hi haurà una edició, com cada mes, del Poetry Slam de Mallorca. El Poetry Slam, que també se celebra, n'hi ha una a Barcelona, n'hi ha una a Madrid, n'hi ha una a Nova York, és així una cosa molt de capitals, a Palma fa, no ho sé, uns quants mesos des del juny que se celebra, des del juny de l'any passat, i el Poetry Slam és una competició de poesia oral, no forçadament improvisada, però sí molt rítmica i amb molt sentit de la proximitat amb el poble i amb la contemporaneïtat, amb el que passa ara, no?, diguem-ne. I bé, el Poetry Slam el que fan és un concurs, com ja he dit, on els diferents poetes s'apunten el mateix dia i pugen a recitar una sèrie de poemes. I llavors el públic vota aquells poemes, és una votació popular, i es va passant de rondes fins a arribar a un finalista. Llavors, al final de curs, que en diem, el juny una altra vegada, es fa una final del finalista de cada mes. Però, a més, té l'al·licient de que a les mitja parts sempre hi ha algun poeta reconegut, convidat, i aquesta vegada les organitzadores, que són l'Annalisa Marí, una noia d'aquí mallorquina, que va estudiar, per cert, a la Universitat Autònoma, traducció, amb mi, i la Irene de la Sen, el que fan aquestes noies que organitzen, conviden algú, i aquest pic han convidat els representants del grup Glosadors de Mallorca, que són en Mateu Xurí i en Macià Ferrer. I bé, en Mateu Xurí és molt conegut, és un al·lot jove del 82, és molt conegut perquè cada dia escriu una glosa d'actualitat al diari de Balears, no? De la mateixa manera que el diari Ara hi ha en Josep Pedrals, que ens fa un sonet, doncs en Mateu fa una glosa mallorquina, una feina molt interessant i molt difícil, no? Perquè ja és difícil escriure poesia i rimar, com per damunt fer-ho cada dia i sobre l'actualitat, no? Bé, i seran ells els convidats i amenitzaran aquesta vetllada. Si qualcú s'hi vol apuntar, hi és a temps, fins al mateix dimecres, i ho pot fer a través d'un correu electrònic que és poetryslam@mallorca.com. I bé, i també podeu mirar la web dels Glosadors de Mallorca per saber més o menys què faran això en Mateu i en Macià, que és www.glosadorsdemallorca.com, i en recordar-vos de venir això el dimecres al Bluesville, que és un local que també fan jazz, etc., aquí a Palma, al carrer Mades Moro, número 3.
Molt bé, Laia. En prenem nota.
Sí, tinc temps d'oferir-vos un altre...
Un afegitó breu.
Un afegitó molt breu, sí. No sé si sabeu que fa ben poc va tancar la llibreria Àgora, que era una de les més emblemàtiques d'aquí de Palma, també, que la duien a Ramona Pérez. És una catalana, també exiliada aquí a l'illa, des de fa molts anys, i bé, va haver de tancar per qüestions de crisi, però com que, diguem-ne, té moltes energies i moltes ganes de fer projectes, reinaugura com a associació cultural. Aleshores, bé, dijous, dia 26, hi haurà aquesta festa de reinauguració, on també ens podrem assabentar de quins projectes hi ha, a part de cursos, debats, xerrades amb traductors del català a altres llengües, bé, tot aquest tipus de coses molt interessants. Hi haurà una Ramona, hi haurà uns refrigeris, i serà a partir de les 8 a l'antiga llibreria Àgora, que això és el carrer Jardí Botànic, de vora la Misericòrdia.
Molt bé, Laia, sort que de tant en tant hi ha alguna bona notícia.
Sí. Doncs,
moltes gràcies, Laia, i t'esperem la setmana vinent.
A vosaltres.
A reveure, una abraçada.
Adéu.
Adéu, Laia. Bé, doncs, i també doncs, ara mateix saludem la nostra benvolguda companya, Empar Morelló. Molt bona vesprada, Empar.
Hola, molt bona vesprada a totes i a tots. Una altra setmana sí, després d'una supermanifestació, que ja sabeu que ha estat a la ciutat de València i a la ciutat d'Alacant, contra les retallades en l'àrea d'ensenyament. Ja sabeu com estan les coses per aquí baix, en general arreu del país, però per aquí baix especialment clamen al cel. I bé, i la veritat és que pares, professors, xiquets, xiquetes van eixir al carrer, ja us dic, al voltant d'unes 100.000 persones a València, també a Alacant, batucades, dolçaines i molts xiquets, molts xiquets demanant, per favor, que no es facin més retallades, que no es faci malbé l'educació pública, que es garantisca l'ús de la llengua, que es garantisca la qualitat de l'ensenyament i que siga sempre una escola des de l'àmbit públic, veritat. Es van cantar algunes falquetes, cançons, ja us dic, batucades, dolçaines, i l'hemes per dir no a tot aquest desficàs, veritat, de l'executiu d'Albert Fabra. Què més coses us puc contar a banda d'això de la manifestació? Doncs que, per contrarrestar, tenim un grup d'alumnes de l'IES Vicent Gandia de Vilanova de Castelló, on 68 estudiants participen en allò que ells han anomenat el Club de Deures. És un programa de repàs voluntari que no està remunerat i que es tracta de fer conviure els alumnes que van millor a classe fora de l'horari lectiu amb aquells altres alumnes que en tenen problemes o dificultats d'aprenentatge de la llengua, d'aprenentatge curricular, veritat. Després hi ha uns docents que també són voluntaris que supervisen aquest programa i en principi està funcionant molt bé. És una mena de voluntariat pel valencià, però també arreu de les disciplines, veritat. I després tenim una coseta molt xula que està adreçada als alumnes de primer d'ESO, de primer i de segon de l'ESO, o de batxillerat. Es diu Les Olimpiades del Valencià. És un programa de cooperació amb l'ensenyament secundari que té la Universitat de València. Podeu trobar tota la informació a la seva pàgina web de la universitat, www.universitatdevalenciaup.es/incorporacio-uv/cooperació-olimpiada-de-valencià. De tota manera, si poseu Olimpiades de València, ja us eixirà la informació allà tot plegat. Tenen formats PDF i sí que us podeu descarregar. La iniciativa de les Olimpiades, molt xula, es va concebre l'any 98. Estava, d'alguna manera, es va pensar per estimular l'estudi de la llengua i sobretot de la història literària. I l'objectiu era això, no? Rescatar aquesta literatura, aquesta trajectòria, aquesta llengua nostra, però també premiar l'esforç de l'alumnat i aconseguir fer-ne més lectors i més lectores, més amants de la literatura catalana. Com us dic, les Olimpiades tenen tres apartats, un de literatura, un altre de variació lingüística i un altre de gramàtica, i bé, es tracta de fer una prova entre els alumnes de primer i segon de batxillerat del País Valencià i després d'això doncs, ja es lliuraran premis i un poc de tot. Més coses, que encara estem a temps, crec, de dir-vos que Miquel Gil presenta el seu nou disc al Teatre Micalet. Això serà el dia 3 de febrer, a les 10 i mitja, en Teatre El Micalet. El que passa que si voleu comprar ja les entrades per a veure el concert de Per Marcianades, que així es diu el disc, doncs us heu d'afanyar perquè la venda anticipada és de 12 euros i si no en taquilla, en cas que queden entrades, seria de 15 euros. I després hi ha una altra cosa molt xula també aquesta setmana que es diu Gramàtica Zero. I es tracta de... És una jornada que farà aquest dissabte i una jornada per al professorat de secundària i de batxillerat. I es tracta de proporcionar eines per a la seguretat i la assertivitat en la docència en matèries de valencià. Es diu Gramàtica Punt Zero i diu el millor ús amb la mínima gramàtica. Això és. Això serà a l'octubre, aquest dissabte, dia 28 de gener, des de les 9 del matí. La jornada es diu Què fem amb la llengua a l'ensenyament. Això és tot. Bona vesprada i fins a la propera setmana. Adeu, adeu.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Internet i llibres.
Hola, bona nit, Joan.
Bona nit, Jordi, bona nit.
Ets el Maria, oi?
Casa amb l'home, casa amb la de Déu.
A Roquetes de Mar.
Roquetes de Mar, és,
escolta,
és una vila de 40.000 habitants a prop d'Almeria, i per tant és andalusa.
És andalusa.
Sí, passa que vaig estar dormint ahir a Múrcia.
Ah, veus, vet aquí. Però com que tot això, el regne de Múrcia, són tots vers catalans, parlen de vell catalanès del món, i veig que el poble es diu Roquetes. Doncs vols dir que no va arribar fins aquí el regne de Múrcia o no,
no
tant?
No crec.
El regne històric, perquè realment el topònim fa pensar en una influència catalana, oi?
Sí, de fet el nom el diuen Roquetes, sí, és en castellà.
Sí, i... però un diminutiu de roca no és roqueta.
No. L'eta és una altra cosa, aquests diminutius. Però, de fet, bueno, és igual. En tot cas, ara pertany a Andalusia i... I és així, des d'allà on us parlo. A veure, volia parlar de amb aquest espai d'internet i llibres, del manual de llengua, que el nom sencer és Manual de Llengua per visibilitzar la presència femenina, i està escrita per la doctora Eulàlia Lladó, que alguna vegada ja han presentat algun altre llibre o traducció en l'espai de llibres, i això en parlo perquè en aquest espai... perquè presento la versió digital d'aquest llibre. No és una versió, per tant, convencional, sinó una versió digital i en línia. De fet, s'ha fet per una editorial que es diu Bit, que després en parlaré, amb tecnologia HTML5, que és la tecnologia que permet, doncs no solament llegir el llibre, com a vegades es fa amb llibres digitals, sinó que permet interactuar, respondre exercicis... En fi, a més a més, no és ben bé en PDF, sinó que és un manual que s'ha d'obrir pel costat. En fi, molt ben elaborat, això. Aquest llibre és un recull molt divers de reflexions teòriques, de lectures, exercicis, propostes de treball, imatges, vídeos, per utilitzar un llenguatge no discriminatori i promou un tracte inclusiu i igualitari a homes i dones en el llenguatge. Des del punt de vista editorial, el manual constitueix el primer esgraó d'un projecte d'aquesta que es diu BIT, escrit BEAT, entre altres iniciatives, que pretén constituir una plataforma de lectura basada en la web. Allà es pot consultar, per tant, en obert, i des del passat 17 d'octubre, en què va ser presentat per primera vegada en un acte organitzat per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Entre altres característiques podem presentar és mandar que la informació s'adapta dinàmicament a la mida i a la disposició de les diferents pantalles. Bé, per tant, explicaré una mica de com està, això un cop aneu a la pàgina web que ja preparo, us la diré quina és, però m'espero al final perquè la gent que ens escolti pugui tenir temps d'agafar el llapis. Doncs obrim això i ens apareix primer la pàgina de la coberta i seguirem una mena de sumari on hi ha totes les coses que hi ha dins, dues intervencions, dues presentacions, una d'Ivan Tubau i l'altra de David Moner, que són personatges polítics que donen suport al projecte. Després hi ha una nota de l'autora i una altra nota de l'editorial que explica com funciona aquest llibre. I després, a partir d'aquí, hi ha tota una sèrie de capítols que no els llegiré tots perquè n'hi ha 18, però en llegiré uns quants perquè vegueu una mica com està presentat això. El capítol número 1 parla sobre la incomoditat que pot ocasionar parlar de la situació de les dones. O capítol 2, sobre el fenomen físic de la veu, valoracions i contrastos. Bé, i després doncs, va desenvolupant diferents coses i al final hi ha un índex de tots els llibres que fan referència a aquest tema i fins i tot un capítol, el 18è, l'últim, que parla sobre els que ha fet la doctora Lladó sobre aquest camp. Bé, per tant, doncs, jo, el que interessi doncs, accedir a aquest manual ha d'anar a l'internet i marcar www.beat.cat, www.beat.cat, /manual de llengua, tot junt. I ja està. Això és l'adreça tan fàcil per poder accedir a aquest interessant llibre, que a més de tot el que he dit, hi ha molts exercicis que poden ser molt útils per l'alumnat i per això, precisament, el dia 26 de gener, és a dir, d'aquí pocs dies, a les 6 de la tarda, es tornarà a fer una segona presentació d'aquest llibre a la sala d'actes del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, allà, Via Augusta 202-226 de Barcelona. I doncs això s'engloba dins del programa d'innovació educativa i de coeducació del Departament, perquè veiem una mica que des del Departament es continuen fent coses en aquest àmbit. I fins aquí aquest espai.
Doncs molt bé, moltes gràcies, Joan. Fins després.
Fins després.
Literatura catalana.
Bé, el propòsit de l'Espai de Literatura Catalana d'avui és poder demostrar que hi ha un deute literari de Pere Calders envers Josep Carner. De fet, Pere Calders reconeixia Josep Carner com un dels grans prosadors catalans, si no el més gran del segle XX, perquè li va servir com a model, i recíprocament Josep Carner reconeixia Pere Calders com el més gran escriptor de prosa en català de després de la guerra. És a dir, l'admiració era mútua, i avui intentaré demostrar que això és així sentint un conte de Pere Calders, perdó, de Pere Calders, no, al contrari, de Josep Carner, és a dir, llegint un conte de Josep Carner que permetrà veure com hi ha una relació entre la prosa de Pere Calders i la de Josep Carner, fins i tot en el sentit de l'humor, espero. El conte procedeix del llibre de 1922, La creació d'Eva i altres contes, de Josep Carner, i es diu La compensació. En Lluïset, encaparrat, quan en Lluïset n'estava feia una mirada desesperadament inexpressiva, seia a la cadira de braços del despatx entreveient la Rambla sota una boira fina d'octubre, entre la qual es llanegava en llur claror els arcs voltaics. La Rambla havia estat la riera barcelonina amb aiguatges bruts, amb farda. Ara seguia sent la riera de la gent de Barcelona, de tota la gent tèrbola, dubtosa, les escorrialles del tedi, del vici, excuineres de Carcassona, posades a folles fembres, còmics volejadors i encara dels que van per les roques. Hòrrits petits bohemis que escriuen coses demoladores en castellà i acaben dirigint revistes cinematogràfiques. Senyorets arrocinats que cobren a l'Ajuntament nòmina d'escombriaires honoraris, jugadors espectrals de cafetí, arauets embotornats de Sabadell que venen a algun music hall amb bolet gris, blau i bufanda verda, pintades noietes de 14 anys amb les ales cremades a l'edat dels reconstituents. En Lluïset se sentia ple d'una reacció moral i maleïa a la Rambla. El seu encaparrament era curiós. Estava convençut que ell havia pecat per innocència. Estava convençut que el seu delicte, diguem-ne delicte, era d'excessiva candor. Era una ensopegada que delatava el novici inexpert i badoc. Acreditava tot un passat de virtuts, o almenys de greus abstencions, que era llàstima que ara resultessin tan mal premiades i fins i tot, en certa manera, posades en ridícul. Trobar una noia a l'atzar un dia de pluja, acompanyar-la amb una alegria fictícia que ben mirant no és altra cosa que la desesperació final d'un tedi, suposar-la lleugera i trobar-se amb el tedi nou, d'essa ella noia de bé i ensupir-se extraordinàriament en la indecisió de si una noia virtuosa és més virtuosa que noia o és més noia que virtuosa, pujar una escaleta fosca, ensopegar, fer-se un bardanc, arribar a un piset que feia olor de resclosit i on la tia no hi era, enfurismar-se, sentir plors una hora seguida i han acabat trobar-vos, que sembla que us heu inventat una criatura. Francament, ja és massa, sobretot tenint en compte que el paper és tacany, la mamà de bota, els amics burletes i el sou de meritori insuficient per distribuir-lo entre el sastre i el sabater. En Lluïset es formulava el terrible dilema. Ella o serà sentimental o positivista. Si és sentimental, em voldrà lligar. Hi haurà abraçades, lletres urgents, cites tràgiques, amenaces de suïcidi. Si és positivista, el xantatge, els paranys, l'afront, els tribunals, si molt convé. Totes dues alternatives esperbaraven en Lluïset. Imaginava solucions absurdes i reconegudament impossibles. Fugir a París, posar-se barba postissa i ulleres, i allà estava pres d'un remolí de follies, amb l'ànima garfida esperant el seu pare, el qual no tenia més remei que explicar-ho tot, treballant-lo per una comprensió racional de la feta i per una generositat única que minvés una mica les proporcions aterradores de la catàstrofe. Son pare va escoltar-lo amb un silenci absolut i impressionant. Després va dir-li: «Noi, ja saps que jo sóc republicà de tota la vida i liberal. Si vols fer bestieses, jo no hi tinc res que veure. Però si tu ets lliure, jo no puc ser responsable. I a més, que és escandalós explicar aquestes coses a la família. Ja saps que cosa que dic. Cosa que no es tors. Mai més no vull sentir a parlar dels incidents de la teva vida privada, amb la sola excepció del dia que, cansat de fer el ximple, m'encomanis la petició de mà d'una noia que tingui un dot respectable. Ara com ara, la sola cosa que puc fer per tu és donar-te la integritat del teu peculi i tu me'n firmaràs un paperet. Són 1.237,48 pessetes, això és, el donatiu de la teva padrina per la teva primera comunió, import de vendes de la teva roba usada, les 50 pessetes que vas treure a la rifa i els interessos de tot plegat. La mare, després d'una horrible escena patètica, va serenar-se sobtadament. Té, fill meu, va dir-li, aquí tens 150 pessetes estalviades amb penes i treballs perquè ja saps que ton pare és del puny estret. Trenca'm aquesta donota, encara que te les hi hagis de gastar totes. Amenaça-la tu a ella, amenaça-la amb la policia. Aquestes barjaules sempre tenen 7 o 8 babaus i els duen a vendre tots plegats. No, no m'ho diguis que potser era una noia de bé. Això és el truc de totes elles, és més vell que la Napeu. I això de la criatura també deu ser una bòfia. I en tot cas, qui sap de qui és? Et volen enganyar, et volen esprema. Sobretot no t'arrauleixis i si convé, farem baixar el masover. Com? Sí, perquè en Ramon és un home com un brau i ja veuràs, totes aquestes mosses solen tenir el seu pinxo. La noieta, de 15 anys, havia hagut de fugir de la seva tia. Estava en una despesa immunda de la Riera Baixa. Tenia una cambreta que dava per una finestreta un cel obert tot negre. Allí, a la sortida del treball, se n'havia tornat esperant Lluïset. Estava cansada, cansada, blanca com el paper. Va tirar-se al llit a la cambra al costat. Va tirar-se al llit. A la cambra al costat, un home i una dona embriagats renegaven sordament amb infectes sons guturals. Pujava pel cel obert una olor obstinada de closca d'ou caiguda al foc. Ella pensava en el seu astre. Comprenia que ara no tindria més remei que anar rodolant. Comprenia que l'episodi del senyoret estava dat i beneït, però d'entremig del seu fatalisme estupefacte, naixia de mica en mica una mica de petit rondinament interior. S'avenia a tot abandó, a tot desaiximent, però tanmateix, ja que la inèrcia de les coses li feia esperar una criatura, era just que ell se sacrifiqués una mica per ella. Anar tota sola pel món desemparada i sense cap bé ni conhort, només com una criatura al braç, amb una criatura al braç que l'escolaria i li faria passar les nits en blanc, era massa agre. Ella no demanaria pas, com d'altres noies que sabia, pisos bellament parats, abrics de pell, joies. Sabia que la seva boniquesa era una floreta ventissa, sabia que ella era massa tímida per agradar i tenia les mans fetes malbé pel seu ofici. Però tanmateix havia sofert per ell, terrors misterioses de la consciència, insults i cops i foragitament. Abans que ell se n'anés, doncs, com ne tenia. Esclar, el dret i el deure havia de dar-n'hi una mica a mica del luxe, de la brillant sumptuositat de les amigues que poden anar al Liceu i passejar-se en carruatge descobert pel Passeig de Gràcia. És esplèndid una sola vegada a ell que era senyoret, no li costaria gaire, i allò per ella seria una mica d'escalf cordial, un vell record que l'acompanyés en les més sòrdides pelegrinacions, quelcom que encara la distrauria amb un poc d'enlluernament en les nits de fam, de malaltia o d'insomni. Quan en Lluïset, doncs, després de preliminars glacials i distanciadors, seient al caire mateix de la cadira i evitant tot contacte amb el llit o amb la mà abandonada d'ella, li feu saber a la claror de l'espelma que ell, per pura generositat, ja que no n'hi havia obligació estricta, estava decidit a segellar la Déu Eterna amb algun petit present que fes veure que àdhuc ben mirat la planyia, ella es va sentir el cor oprès, gairebé no gosava parlar, i no l'oprimia la injustícia ni el rebuig, no, sinó l'orba atribolada temença d'haver de renunciar a la fantàstica compensació somiada. Havia pensat, digues, sense por, si no fos massa demanar, a barbotejar ella, m'hauria fet tanta il·lusió que, és clar que deu ser una cosa molt cara, però tot ho hauria dat per ben pagat si haguessis pogut oferir-me... Aquí a baixar la veu i amb un somriure insignificant de cosa ferida, digué a cau d'orella d'aquell trist individu que enrabenava el front, les celles, el nas o el llavi inferior. Un gramòfon.
Llibres a la carta.
Bé, amigues i amics, són gairebé 3:15 i tenim l'Helena Martínez Pons en directe. Molt bona nit, Helena.
Hola, bona nit a tothom. Com esteu?
Molt bé, i tu?
Bé.
Bé, avui estic il·lusionada perquè ja, avui fan amb un canal de televisió que jo no acostumo a veure, però aquest matí he sentit per una emissora que deien que en el capítol d'avui que passa a Nova York sortiran els Mossos d'Esquadra. I mira, estic com una nena petita esperant que siguin 11:15.
Això és una sèrie que es diu CSI?
Sí. Jo no tinc costum de veure-la. No sé si m'agradarà, si no m'agradarà, però mira, em fa gràcia.
Ho he llegit a la premsa, això.
Sí, bueno, a veure, vosaltres la veureu? No, no ens dona temps, no? Potser de
a mi no em donarà temps, no.
Clar.
Helena, el llibre d'Albert Espinosa, oi?
Sí, un llibre d'Albert Espinosa. Mireu, no sé si recordeu que la setmana passada us deia, bueno, no sé de què us parlaré la setmana vinent, perquè, clar, després d'aquesta obra mestra d'en Cabré, doncs serà com molt difícil. Llavors he optat per fer un canvi de registre així sobtat i absolutament diferent. I m'he trobat amb aquest llibre, que ja corria per casa, perquè ja me l'havia recomanat el meu marit, i bé, el primer camp d'allò que sobta quan et trobes el llibre és, bueno, la setena edició. Poca broma, amb una setena edició, clar, no sé quina tirada té cada edició, però vaja, això vol dir que el llibre està llegint i s'està venent. I la qual cosa a mi, doncs, bueno, no és que sigui garantia de res, però si més no, sé que m'estaré entretinguda. I efectivament, em trobo amb un llibre que es llegeix amb un... Bueno, amb un res, i que és una història, no és només una història d'amor, que la gent no es confongui pel títol, perquè el títol, clar, sembla té el mateix títol com un dels boleros, però no és ben bé una història, no és ben bé només una història d'amor, que sí, hi ha una història d'amor, però també hi ha una història de diferència, hi ha una història de fer camí, hi ha una història de desesperació, i ara us explico el per què. El protagonista és un nan, que es diu Dani, i bé, pel fet de ser nan, doncs ell està escrit en primera persona, el llibre, doncs ell fa, doncs clar, té una postura i una manera de veure les coses absolutament diferent d'una persona que té l'alçada que li toca tenir, diguem, per talla mitjana de la seva del lloc on viu. I clar, des d'un punt de vista d'una persona que fa uns quants centímetres menys, doncs sembla que no, però el món no es pot veure d'una forma molt diferent. Doncs en Dani, a què es dedica? Com es guanya la vida? Doncs, a veure, guanyar-se la vida tampoc és exacte el terme, però ell ho fa perquè és vocacional. Es dedica a buscar nens perduts. Un pare el truca, o una mare, o una família el truca, i li diuen, doncs, que han perdut el nen, i ell el que fa, doncs, els hi va seguint el rastre i mira a trobar-los. Què passa? Que en un... Bueno, al principi del llibre, la seva parella, qui té una relació, doncs, bueno, una relació de parella que va funcionar per sinergia, per entendre'ns, no? Després, arrel del trencament, arrel de l'abandonament de la parella, ell es replanteja la relació de parella amb aquesta persona, però en principi semblaria com que funciona per inèrcia, i el mateix dia que la parella doncs el deixa, doncs un pare el truca i li demana, doncs, ajuda perquè no té, bueno, perquè ha desaparegut el seu fill. I aquest pare insisteix perquè, clar, a tot això que ell està molt trist, perquè si et deixa la parella, doncs en principi la primera reacció és que perd les ganes de fer-ho tot i ell no vol agafar, però clar, l'altre home insisteix i bé, al final agafa el cas. Llavors, mentre ell està perdut en la recerca d'aquest infant, d'aquesta criatura, doncs va plantejant-se les coses, va pensant en què ha passat amb el que ha fallat. Mentrestant, l'autor doncs et va, no enumerant, no? Però intercalant els hàndicaps amb els que es troba per la seva condició física. I bé, acaba amb el far de Capri, on ell doncs comença a rememorar tot el seu passat i ho troba com un lloc, bueno, lloc gairebé màgic, on ell pensa en totes les persones que han influït en la seva vida, totes les persones que li han marcat. Un d'ells és el senyor Martín, l'altre és en George, i ell també pensa que bé, que aquest doncs, trobament amb el... No us puc dir el final, però bueno, acaba bé. Vull dir, no és un d'aquells llibres que et quedes amb el cor encongit, ni molt menys, però bé, ell fa una mena de repàs a la seva història d'amor amb la seva parella i es dona compte de què és realment el que és important i què és superflu i se'n pot prescindir. Ja no només ja no parlo de coses materials, sinó ja parlo de maneres de fer, de dinàmiques de parella, però ja no només dinàmiques de parella, dinàmiques d'amistat, dinàmiques de tot.
O sigui, un llibre recomanable.
Sí, molt, molt. Aviam, no
I,
és...
I hi ha respecte en relació a aquests centímetres de diferència que deies abans? Sí, vull dir, és un tractament sempre amable?
Sí, bueno, no, o sigui, per part del lector és molt entranyable, però no, que surten, vull dir...
Li diuen nan, per exemple, sí, o
sí,
coses
que,
així.
Sí, que et quedes que dius, no, i perquè és cert, perquè la gent no ens parem a pensar quan amb el mal que podem arribar a fer, o bueno, més que amb el mal, amb l'impacte que poden arribar a crear les nostres paraules en la gent que té la diferència, i dius, és cert, no li estàs dient cap mentida, cert, però bueno, no saps com li afecten aquella persona. A la contraportada tinc el llibre amb paper, que jo us vaig dir que si tinc paper m'estiu més, tot i que pesa més i ocupa més lloc, l'altre és més còmode, però a la contraportada, que això en l'e-book crec que no surt, doncs diu, dedicat a tots aquells que continuen volent ser diferents i que lluiten contra aquells que desitgen que siguem iguals. És a dir, de vegades també hi ha una situació també reflectida en el llibre en la que hi ha un personatge, el vol tractar tan bé, que, perquè pel fet de ser nan, que clar, l'altre se sent doncs, molt incòmode, perquè aviam, no cal. Si realment el vols tractar com un altre, no cal fer tanta parafernàlia. Doncs... I això els hi passa a moltes persones que efectivament són diferents, els hi passa. Jo m'hi he trobat fins i tot a la feina amb nanos. Uh-huh. I suposo que vosaltres també.
Per descomptat.
Bueno, doncs... tenim a Rosa dels Vents, que no ho havia comentat. Sí. I bé, no és massa llarg, comparat amb el de la setmana passada aquest, doncs ens quedem amb unes 200 paginetes.
Molt bé, 200 paginetes, déu-n'hi-do, molt ràpid,
sí,
eh?
Però bueno, es llegeix ràpid, es llegeix molt rapidet, és un llibre maco, és un llibre d'aquells que te l'agafes i te l'apretes.
Molt bé, moltíssimes gràcies. Helena, quedem amb la setmana que ve?
Fantàstic.
Vinga, una abraçada.
Ja.
A reveure,
fins aviat. Adéu.
Els microrelats.
Bé, ja tornem a tenir en Joan en directe. Bona nit, Joan.
Bé, els 10 segons que en queden, veig que el temps cadascú se'l salta.
Bé,
i
això... sembla que els microrelats hauran de ser molt micro, eh?
Sí, no, ja ho veig que serà micro, però és que ja... De fet, ja veig com els acabarem, perquè sempre clar, si no, ja arriben els del gener, ja arriben els tal. I clar, si no els n'he llegit mai, però al final...
Quin has triat per aquest moment? A veure, comença per un i si hi ha més temps veurem si n'hi cap un altre.
Sí, dic això per això que és una microrelats són seleccionats per l'ARC, és a dir, Associació de Relataires en Català, sense la nostra intervenció. Vull dir, nosaltres no triem els contes, sinó només els emetem per la ràdio, per entendre, dins del projecte Arca ARC a la ràdio.
Quin sí. Ens oferiràs ara mateix?
Sí, el que us llegiré seria el primer que havia pensat, que es diu Bulbulcus Ibis. Aquest és d'una persona que es diu Fadi Fredia, és un pseudònim. Els esplugabous sempre m'havien cridat l'atenció. El seu cabell era sigilós, fent petits saltirons, la manera d'estirar i arronsar el coll tot furgant amb el bec els tolls i les pastures en busca d'insectes, la sòlida complicitat amb remugants tan salvatges com domèstics es fan amb els búfals i els antílops, amb els bous i les vaques, el motiu d'aquesta harmònica convivència són els paràsits. Els esplugabous no els cal escarrassar-se gaire. Allà on hi ha bestiar, hi ha aliment assegurat. Les paparres s'arrapen a la pell dels animals per xuclar-los-hi la sang. Els esplugabous es cruspeixen les paparres. És una relació de beneficiosa dependència a la qual resulta difícil determinar qui necessita més aquí. No va ser fins un dia de primavera que, tot observant els festeigs dels ocells, vaig comprendre la fragilitat dels meus sentiments. Jo em creia posseïdor d'un ferm equilibri. Pensava que la relació que havia construït amb la Júlia era perfecta. Bé, no hi ha res que ho sigui del tot, però gairebé perfecta. I resulta que de sobte m'adonava que no hi havia més ardor en aquell ritual de seducció, en aquella manera vehement de batre les ales, que en les nostres còpules. Aquell mateix dia... Un moment... Segueixo perquè m'hi caigo les ulleres. Aquest mateix dia convençut que necessitava vibrar com els esplugabrous mascles, objecte de la meva observació, li vaig dir a la Júlia que em calia un temps per retrobar-me, per reconduir la meva vida, i ella em va mirar amb commiseració i em va dir: «I què faràs tot sol?». Vaig pensar que havia de mirar de combatre les pors per ser lliure. Vaig a replegar quatre coses en una motxilla i vaig marxar. Sembla que això va passar ahir, però ja fa gairebé 2 anys. I tot anava molt de pressa, tant que dissabte que ve em caso. Amb la Júlia no, amb la Cristina. De fet, no hi ha gaire diferència. Sé que el meu destí és el d'Esplugabous, i tant se val si les papares provenen d'una gazela o d'una zebra. Del desig ja me n'ocuparé a la primavera. I us llegiré un segon conte que és molt curt i que diu així, sobre l'arena creenta que és de Nàiade. Estirat sobre l'arena gruixuda de la platja, ens hem fet nostre, que ens hem fet nostre, assaboreixo les sensacions tantes vegades viscudes, el ventijol acariciant el cos nu, rebent el rajo del sol suau de principis de tardor. Sento la fresa lleugera dels seus cossos posseïts pel desig. M'agrada entreobrir els ulls i mirar-los una estona, deixant-me arrossegar, a poc, per la sensació plaent que ells, afamats, gaudeixen amb pressa. Veig les mans d'ell, fortes i ossudes, resseguint el cos d'ell amb èmfasi, desfici i prement i masegant la gamba ferma i elàstica de la nina, que amb els ulls tancats es delecta amb satisfacció. Em deixo anar amb les imatges ben vives a la retina. Començo a sentir com m'acaricia les mans sedoses d'ella i amb el temor de que tan sols sigui una quimera. Deixo entrar una llei visió a través d'una escletxa a les parpelles. Ella em mira, em desitja, m'incita. Quasi no puc suportar resistir-me al pessigolleig que em provoca el seu tacte. «Sam, vens o què?», diu l'Anil impacient. Ara sí que entro en escena i ens fonem els tres. Tornem a experimentar aquella sensació de plenitud de ser un sol cos que tan sols ho tenim quan estem junts i en comunió i així ràpidament acabem aquest espai.
Ja el tenim completament?
N'han fet dos, en queda un tercer que farem.
No tenim temps, l'haurem de deixar pel dia que ve, però no preocupis.
No, el que ve tampoc, serà per l'altre.
Per l'altre,
molt bé,
d'acord.
Molt bé, Joan.
Moltes vinga, gràcies, doncs, per aquest tast.
Vinga, adéu.
Som a la recta final del programa i el Francesc us farà un parell de recomanacions.
Sí, bé, resulta que aquest diumenge, dia 29, farà 25 anys que va morir J.B. Foix i per commemorar-ho la Fundació J.B. Foix organitza un acte al cementiri de Sarrià. I intervindrà Xavier Lloberes, autor del text Mots i Maons, del llibre Tombes i Lletres, i a continuació es farà una lectura de poemes per part del públic assistent. Això serà diumenge, dia 29, de 12 a 1 del migdia, al cementiri de Sarrià. I el dia 30 de gener, dilluns vinent, de 7 a 9 del vespre, a la sala d'actes de VilaWeb, al carrer Ferlandina 43, hi ha una sessió del Què llegeixes i VilaWeb, titulada Qui té por d'Ulisses, de James Joyce. O sigui, és una xerrada dedicada a parlar d'aquesta obra, d'aquest escriptor irlandès.
I bé, doncs ja ens acomiadem de passada de tots vosaltres i us esperem el dilluns vinent. També doncs, ens podreu tornar a sentir el dimecres i deixo anar la frase del dia. Aquesta frase s'atribueix a Voltaire i diu: «La civilització no va suprimir la barbària, la va perfeccionar i va fer més cruel i bàrbara».
Molt bona setmana i us esperem dilluns vinent.
A reveure.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Empar Morelló, Helena Martínez Pons, Laia Martínez, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.sansaloni.cat, tot clicant al logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.